Ràdio Palau, el 91.7, marcant la diferència.
Palau Notícies.
Bona tarda. Comencem una nova edició del Palau Notícies, la del dimecres 15 de gener de 2025. L'epidèmia de la grip també es fa notar a Palau, tot i que amb la normalitat pròpia d'aquestes dates, diuen des del CAP, i a redós de la incidència que aquesta malaltia té a Catalunya. Segons les darreres dades del Departament de Salut, és de 375 casos per cada 100.000 habitants. Ara mateix en parlem en un Palau Notícies on també us explicarem que efectivament continua fent fred i es nota als carrers i terrasses. Ens ho deia el Maxi Villalplano de la Teta.
Pel dematí, sobretot, ha estat bastant més tranquil. O sigui, de 8 a 10 gairebé no fem res perquè fa tant de fred que la gent no surt.
I també des de l'entorn agrícola, on, per exemple, es nota en explotacions ramaderes com les del Toni Cerdà.
Els animals també ho noten, no? Aquests dies de calor, dies enrere calor, ara fred. Bueno, tens que estar més pendent d'ells i que estiguin bé. I bueno, això és més o menys una mica el resum.
I el capítol de curiositats del fred, la passió del Tito Harley per observar el temps, qui avisa, a més, que encara hi ha per uns dies aquest fred i que hi ha mapes que no acaben de coincidir. I avui també recollirem les propostes culturals d'aquests dies, en concret la lectura del nou llibre de Martí Ginorell. L'autor de Besalú torna a Palau per presentar La muntanya del tresor, una obra que ens situa al monestir de Montserrat en plena Guerra Civil.
La gent no sap res de què va passar durant els 3 anys de Guerra Civil a Montserrat, que Montserrat es va convertir en un hospital militar amb més de 3.000 llits, que hi van passar-hi des del president Companys, el president Azanya, el doctor Trueta, la vella Dorita, o sigui que hi havia com un món paral·lel a Montserrat durant la Guerra Civil.
Serà Martí Gironell a la Biblioteca a l'Alzina demà passat divendres i avui aquí al meu carrer, d'aquí a una estona. Aquestes són les notícies que, juntament amb d'altres, composen un primer resum de l'actualitat d'avui dimecres 15 de gener. Doncs comencem. Palau també té la grip i està a punt d'arribar també a allò que coneixen com el pic de la grip. Aquesta setmana, centres hospitalaris i també l'atenció primària noten un major nombre de consultes coincidint amb l'acabament ja de les festes familiars i la tornada a la normalitat, un context en què s'hi suma més interacció social i que facilita el contagi d'afeccions víriques. Segons dades del Departament de Salut, la grip continua pujant de manera marcada amb 375 casos per cada 100.000 habitants, superant el nivell de transmissió molt alt. Les hospitalitzacions per grip es mantenen estables i un 74% d'aquestes corresponen a més de 60 anys, a més de persones de 60 anys. El pic epidèmic està en fase ascendent i continuarà pujant. S'espera que baixi a partir de la setmana que ve. El director general de Salut Pública, Esteve Fernández, ho explicava a Catalunya Ràdio, però diu que la situació no és preocupant.
Considerem que estem arribant al pic que és molt semblant al que vam tenir la temporada anterior. Per tant, no preocupant, però evidentment no deixa de ser una malaltia que està circulant, que té una càrrega important de conseqüències sobre el sistema, que fa que hi hagi més visites i que en aquest sentit sí que l'hem de tenir molt present.
Una situació que, com explicava, com apuntava ja Fernández, es nota en les visites a urgències, a hospitals i també als centres d'atenció primària.
Com a molt tard, segurament aquest pic haurà arribat el dilluns o el dimarts de la setmana que ve. Durant aquesta setmana estaríem arribant al màxim, de manera que després començaríem a veure com la circulació del virus es fa menor i hi ha menys gent.
Aquest és el resum a nivell general. Des del cap de Palau-Solità i Plegamans ens expliquen en una comunicació escrita que també han notat un increment de les visites amb quadre respiratori, tot i que no són tots de grip. Afegeixen que estan atenent amb la normalitat d'aquestes dates i que esperen arribar a aquest pic màxim de grip en una o dues setmanes. Des del cap, en aquest nivell epidèmic moderat, també recomanen recuperar la consciència de la Covid i, per tant, portar la mascareta en espais amb molta interacció com el transport públic i també per als pacients i els seus acompanyants en llocs comuns com sales d'espera o urgències hospitalàries. Recorden també la importància de fer un bon rentat de mans de manera sovintejada per evitar aquests contagis. L'epidèmia de la grip aquest any va unes dues setmanes més tard que l'any passat i coincideix amb casos de SARS-CoV-2, la Covid, amb una incidència de 25 casos per cada 100.000 habitants. I una epidèmia que arriba després d'una campanya de vacunació més baixa que la d'anys anteriors. Aquest any, menys del 40% de població recomanada ha decidit vacunar-se. Aquí, des del CAP, recorden també la importància de la vacunació. La vacuna de la grip i també de la Covid-19 s'adreça especialment, recordem, a les persones que tenen un alt risc de complicacions, si pateixen aquestes malalties, especialment persones grans, i també dones embarassades. Els professionals insisteixen que la vacuna no evita totalment el contagi, però sí que ajuda a protegir contra les complicacions i els casos més greus d'aquesta infecció. De fet, des del CAP ens recorden que es pot demanar hora encara per vacunar-se i això es pot fer mitjançant l'aplicació de La meva salut a l'apartat de cites i l'opció vacunació, directament al web citasalut.gencan.cat i també al mateix CAP de referència, per tant, al CAP de Palau-Solità i Plegamans.
Palau Notícies, l'actualitat de Palau-Solità i Plegamans al dia.
Una epidèmia de grip que arriba en temps de fred, el fred d'aquests dies, al qual sembla que ja no hi estem acostumats i que continua sent notícia, a més de ser una manera de començar converses. De moment, aquí a Palau, és notícia en positiu perquè no hi ha hagut incidències importants al poble, segons que ens han anat dient des de que ha començat aquest episodi de fred la regidora de Seguretat. Tot i així, sí que altera una mica la rutina hivernal en molts àmbits. Se serveixen més cafès i les terrasses dels bars i cafeteries, almenys les dels carrers més cèntrics a la vila, estan més buides. Maximiliano Villalpando, de La Teta.
Pel dematí, sobretot, ha estat bastant més tranquil. O sigui, de 8 a 10 gairebé no fem res, perquè fa tant de fred que la gent no surt. Després de les 10 començarem una miqueta, dura ara i una miqueta de berenars, i després a la nit ja cau tot.
Això només en què ens deia l'activitat a la restauració ja és sempre més fluixa. El camp, que sembla que això del fred no els hagi de venir tant de nou, també provoca petites alteracions. Ho explica Toni Cerdà, pagès del municipi, amb una explotació de vedells i cereals.
No estem acostumats aquí a tant de fred. Llavors, què ens passa? Bueno, quant al tema agrícola, punt de vista agrícola, doncs, el cereal en principi no ha de passar res. Temporada hivernal, els sembrats que es van sembrar a primerencs doncs, han nascut i ara estan parats. I els sembrats tardans que hem sembrat ara, doncs, bueno, i ara, si t'hi fixes, també està tot molt sec, convé que plogui una mica, perquè bueno, com a mínim comencin a treure el cap d'alguna manera. No? Com vinguin si hi ha una mica de sol, com vinguin les temperatures, poder es bellugaran. I bueno, mentre els arbres que hi ha, els arbres fruiters i això, mentre no hagin florit, al principi no hi ha d'haver problema.
Això pel que fa al camp, però en la seva explotació ramadera també hi ha una mica més de feina.
El no estar acostumat a tenir temperatures tan baixes, doncs, bueno, no tens les instal·lacions preparades. No? Llavors, bueno, què ens passa? Doncs aigües, tuberies congelades, aixetes rebentades, i ja s'està una mica pendent. Els animals també ho noten, no? Aquests dies de calor, dies enrere calor, ara fred, bueno, tens que estar més pendent d'ells, i que estiguin bé, i bueno, això és més o menys una mica el resum.
L'observador meteorològic palauenc Tito Harley va explicant dades d'aquest episodi de fred a les seves xarxes socials i també alerta precisament d'algun dels perills de les gelades que hi poden haver.
Gelades negres, perquè com no hi ha humitat, són les que cremen les plantes, les deixen rostides, perquè la mateixa humitat que fa que el gel es depositi sobre, això les protegeix perquè no es cremin. I aquestes gelades són molt fotudes, aquestes de continentals és el pitjor que hi ha. I bueno, ja veurem, a veure si es pot liar la troca entre dijous o divendres, perquè depenent de com es situï aquest embolsament fred, que és molt fred, menys 34 graus és una brutalitat, i a menys 2, menys 3, a 1.500 metres, i entrant llevantada que s'agregalaria, pues això pot donar moltes sorpreses en la cota de neu.
De moment el fred està estancat i cal estar atents en les pròximes hores per veure com evoluciona aquesta bossa d'aire fred que explicava en Tito. Tot i que tothom tingui algun termòmetre, ell mateix explicava que potser dins del mateix palau hi ha dades diferents perquè hi ha referències d'un punt a l'altre del poble. Hi poden haver fins a 4 graus de diferència, explicava. Avui, per cert, la màxima no ha passat dels 12, però la mica d'aire feia que la sensació fos de 8 graus, amb una mínima que sí que hem tingut de 5 graus negatius. Al final d'aquest Palau Notícies ens posem al dia estrictament pel que fa a la predicció meteorològica.
Palau Notícies.
Continuem ara amb altres informacions de manera més breu i fem començant per la resposta que els veïns contraris a la construcció del tanatori al barri de Can Cortès han rebut de la Sindicatura de Greuges. En la seva comunicació, la síndica conclou que, d'acord amb la informació de què disposa i ha estudiat, l'Ajuntament no està actuant de manera irregular i tots els passos fets fins ara són correctes. Santiago Saceda, portaveu de l'Associació de Veïns a Can Cortès.
La síndica lo que dice es que ellos tienen la potestad para hacer esas cosas, pero claro, nosotros lo único que pedimos nosotros es que se lo replanteen, porque sitio mejor que ese lo hay.
Els veïns no descarten tornar a adreçar-se a la síndica de Greuges de nou, sobretot perquè volen fer valer els seus dubtes sobre el risc d'inundació dels terrenys. En paral·lel, l'Associació de Veïns de Can Cortès va decidir posar el cas en mans d'un advocat que està estudiant tota la documentació i també estan a l'espera de la resposta que faci el govern al partit de Junts per Palau que li va presentar ara fa un mes sobre aquest risc d'inundabilitat. El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya valora en positiu el gir del govern municipal sobre la nova taxa de residus que es va aprovar al ple extraordinari del 27 de desembre passat, però troba a faltar que l'Ajuntament reforci la comunicació d'aquests canvis a la ciutadania. Sentim Marcel Àvia, cap del grup municipal del PSC.
Ara el que troba a faltar és una campanya comunicativa explicant què s'ha fet els canvis, no? Perquè sí que és veritat que al mes d'octubre-novembre es va fer tota aquesta campanya i presentació pública de la nova taxa, cosa que nosaltres vam criticar perquè la taxa podia ser modificada, no? O podia ser al·legada a alguns aspectes en contra, com va ser i com finalment es va modificar, que per tant estàvem explicant a la ciutadania una informació que podia no ser finalment la que estigués en vigor. Sí que és veritat que nosaltres ens va sorprendre el canvi de taxa, també ho hem de dir, però en tot cas sí que ara trobem a faltar, fa faltar a comunicar que hi ha hagut aquests canvis, no? Perquè ens vam quedar amb la primera informació, però la segona no està arribant.
Uns canvis que van passar per assumir les principals reclamacions que feien els socialistes, la retirada d'envasos al càlcul de la taxa variable, la inclusió dels residus sanitaris femenins a la franja de bolquers i també l'eliminació d'aquesta comunicació de dades sobre la salut. Una modificació que Sanàbria atribueix al missatge coherent que havien llançat, diu, i en sintonia amb el que expressava la ciutadania.
La nostra proposta en forma d'al·legació és d'eliminar aquesta part de la part variable, no? Els envasos jo crec que era de sentit comú i jo crec que el govern es va adonar que en aquest sentit havia pres una decisió equivocada i va rectificar, per sort, també gràcies a les nostres al·legacions que vam poder presentar i vam servir d'excusa per fer el canvi de la taxa. Per tant, nosaltres satisfets que s'hagi fet cas a no només una proposta que ja va fer el PSC, ja va dir el PSC al mes d'octubre quan la taxa es va presentar, sinó que també era un crit de la ciutadania de que això no podia ser així.
Des del PSC reiteren la seva disponibilitat a treballar de manera conjunta amb el govern i la resta de grups per la taxa de l'any vinent, a l'espera d'avaluar els resultats d'aquests primers mesos de funcionament.
Palau Notícies, l'actualitat de Palau-solità i Plegamans al dia.
I en Plana Cultural avui us parlem de la presentació del darrer llibre del periodista i escriptor Martí Gironell, el proper divendres a 6:45 de la tarda a la Biblioteca L'Alzina. En aquesta ocasió presenta La muntanya del tresor, una novel·la històrica publicada en columna on l'escriptor situa el lector a Montserrat durant el període de la Guerra Civil. En té més detalls la nostra companya Marina Antúnez.
Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb un llibre que ens apropa a un capítol poc conegut de la nostra història. Ens mostra Montserrat com un refugi per a la supervivència d'un dels símbols més estimats de Catalunya. A partir de fets reals, ficciona una narració a partir d'un nen orfe, Benet Nom de Déu, de només 12 anys, que és acollit per Carles Gerard i la seva família, el comissari a la ficció de Montserrat. Així en parla Gironell.
Vaig pensar, home, si hi ha un nen que és orfe, per tant, que no té cap família, s'haurà de quedar a Montserrat, perquè a Montserrat sí queda, evidentment, gent a treballar i continuar-la fent rotllar com si res no passés. No? I vaig pensar que aquesta seria la manera de trobar la veu o el punt de vista o la mirada cap a un conflicte, cap a un episodi de la nostra història molt desconegut, que si ens l'explicava un nen de 12 anys, que està dins la disciplina de l'escolania, amb una mirada, doncs, innocent, tendra, que encara no està, diguéssim, corrompuda per la ideologia de cap partit ni de cap bàndol, doncs fa que ell pugui explicar-te i ens pugui ensenyar i ens pugui explicar també des d'aquesta curiositat que tenen la mainada tot el que es va desenvolupant allà a l'entorn de l'abadia i als peus de la muntanya.
Martí Gironell inicia el procés de creació d'aquesta novel·la perquè es va sentir atret per uns fets concrets ocorreguts a Montserrat durant el 36. D'entrada es va preguntar per què un monestir com Montserrat no va ser cremat com d'altres esglésies de Catalunya.
Una història que quan me la van explicar, de seguida vaig tenir clar, vaig veure molt clar que s'havia d'explicar, que n'havia de fer una novel·la. Em van explicar què havia passat a Montserrat durant la Guerra Civil, perquè no l'havien cremada, tot i ser un santuari molt conegut, molt preeminent. Com bé sabem, moltes de les esglésies no van tenir tanta sort i durant la Guerra Civil van ser cremades. I em cridava molt l'atenció tot el que m'explicaven, tota la documentació que em van facilitar, i vaig pensar, ostres, això a mi em fa l'efecte que és molt desconegut.
Gironell va posar-se en contacte amb la bibliotecària de Montserrat, Àngel Rius, que justament estava preparant un llibre assaig sobre l'hospital militar, la impremta i la biblioteca durant la guerra. D'aquí va estirar el fil fins a construir La muntanya del tresor, fent el símil amb L'illa del tresor de Stevenson. La novel·la desplega diverses històries viscudes a la muntanya sagrada. La història del nen, Benet Nom de Déu, permet a l'autor explicar diversos fets històrics reals ocorreguts dins de l'abadia. Quines?
La gent no sap res de què va passar durant els 3 anys de Guerra Civil a Montserrat, que Montserrat es va convertir en un hospital militar amb més de 3.000 llits, que hi van passar-hi des del president Companys, el president Azanya, el doctor Trueta, la vella Dorita, o sigui que hi havia com un món paral·lel a Montserrat durant la Guerra Civil. Dius, t'hi has de posar, t'ho has de, allò, sobretot, ben documentar, i llavors això, vestir-ne una ficció, volent saber què atresora la muntanya, no? Jo quan em vaig trobar amb aquesta notícia, diguéssim, dintre de la documentació, quan vaig veure que s'havia d'evacuar molta gent de Montserrat, que en el moment que esclata la Guerra Civil hi ha 700 persones, entre turistes, gent que hi treballa, gent que hi viu, gent que hi està fent recessos espirituals, hi ha els nens de l'escolania a Montserrat, que tots tornen cap a les seves famílies.
Aquest 2025, Montserrat commemora el seu mil·lenari. Ha estat una coincidència, però, que justament Gironell publiqui ara la novel·la, perquè, de fet, ell ja s'hi va interessar abans, consultant tota la documentació acumulada al monestir.
Va acabar sent una coincidència, perquè jo em vaig, diguéssim, enamorar d'aquesta història abans que sapigués que el 2025 se celebrava, o atinar que el 2025 se celebrava el mil·lenari de la fundació del monestir. Jo fa anys que conec el que fins aquest estiu era el cap de premsa i comunicació de l'abadia de Montserrat, que és un periodista que es diu Òscar Verdagí. Montserrat, hi ha moltes altres històries per explicar. Diu, per exemple, ara l'Àngels Rius, la nostra bibliotecària, està treballant en una època molt, 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 molt desconeguda, que és Montserrat durant la Guerra Civil. Puja un dia, te la presento, veuràs tota la documentació que remena i segurament que d'allà em pots treure l'argument d'una novel·la.
Gironell se sent satisfet amb La muntanya del tresor, una història que ha pogut posar llum a fets històrics fins ara ben poc coneguts. Recordem que presenta la novel·la aquest divendres a 6:45 de la tarda a la Biblioteca L'Alzina. L'acte és obert a tothom.
Palau Notícies.
Un Martí Ginorell que també podreu sentir al programa El meu carrer d'aquest dimecres, però ara temps pel temps, abans de tancar l'edició del Palau Notícies, perquè el fred continua sent el protagonista, com us dèiem, una mínima a la matinada d'avui que s'ha arribat als 5 sota 0. Més detalls i sabrem què passa ara connectant amb la previsió meteorològica. Bona tarda.
Bona tarda. El temps encara és força tranquil, més aviat assolellat, amb alguns nuvolets prims que s'han anat passejant al llarg d'aquest dimecres, i sobretot avui en algunes comarques ha anat pujant més la temperatura. El vent de tramuntana, vent de port, vent del nord, que ja ha bufat en alguns indrets, ha fet pujar força aquesta temperatura, per exemple, a les valls del Pirineu, també a gran part de l'Empordà, 17-18 graus de màxima. En canvi, encara alguns indrets de Lleida, de la Catalunya Central, han tingut una temperatura ben fresca. I, de fet, a hores d'ara torna a baixar aquesta temperatura en picat, amb aquest vent que va bufar en el Pirineu i aquests núvols esquifits. Al llarg d'aquesta matinada i demà al matí, encara el cel estarà serè, però ràpidament, a partir de mig matí del dijous, entraran núvols per les comarques de Girona amb alguns ruixats, algunes pluges o nevades. Primer cota de 400-500 metres. I durant la tarda la pluja també abraçarà més cap a la Catalunya Central i les comarques de Barcelona, sempre amb cotes de neu entre els 500 i 800 metres. Una senyora nevada al Montseny i la serralada transversal.
Doncs ara sí, aquí acaba aquesta edició del Palau Notícies d'aquest dimecres 15 de gener de 2025. Han fet possible el control tècnic Joan Martínez i qui us ha parlat Raquel Puig. Tornem demà. Adéu-siau.
Radiopalau.cat. La ràdio també a la xarxa.